Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Pràcticament 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda, moment en què la caravana fa una parada tècnica en el seu recorregut per obrir el capó i parlar de ciència. Heu pensat mai en composar? I si us, expliquessin, ja ho direm bé, que mitjançant la intel·ligència artificial podríeu crear una creació musical pròpia que estigués a l'altura dels grans compositors? La intel·ligència artificial, de fet, ha arribat per quedar-se. El proper 26 i 27 d'abril, Artificia celebrarà dues jornades que intentaran donar resposta a la interacció de la intel·ligència artificial amb la creació musical. I per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a Liset Lemus, gestora d'innovació a l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial del CSIC i representant d'Artificia, i Xavier García, també representant d'Artificia. Liset, Xavier, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Intel·ligència artificial, éramos tú y yo capaces de entendernos aprendiendo a...
Xavier, Liset, abans de començar a parlar d'intel·ligència artificial, deixem que us pregunti què és Artificia.
Doncs mira, Artificia és una plataforma de divulgació i promoció de la intel·ligència artificial aplicada a les arts en general, i en aquest cas amb les jornades de la setmana que ve, a la música. El que intentem d'alguna manera és explicar que aquestes eines, al final la intel·ligència artificial no deixa de ser res més que una eina, poden ajudar també amb la creativitat dels artistes. Artificia, al final, també el que vol ser és un punt de reunió d'aquests artistes, investigadors, empreses, tot aquest món, tot aquest ecosistema que estan fent coses en l'àmbit de la intel·ligència artificial, i el que volem és donar-los altaveu, fer de ressò de tots els seus projectes i les seves activitats, i a més fer una mica de meeting point, és a dir, que es trobin i a partir d'aquí sorgeixin noves propostes i nous projectes, i noves propostes artístiques i creatives, que és una mica l'origen del projecte.
Això ho dèiem, ho podrem veure el 26 i 27 d'abril al CCCB de Barcelona, eh?
Així és, seran dues jornades. La primera serà més teòrica, on tindrem ponències, taules de debat i presentacions de diferents projectes que s'han fet aquí a casa nostra amb la intel·ligència artificial, en diferents àmbits. I la segona jornada, la del 27, serà més pràctica. La idea és que tinguem a 20 músics i que durant unes quantes hores estiguin trastejant una intel·ligència artificial, doncs vegin com funciona, amb un parell d'especialistes, i gent que a més s'ha dedicat, en aquest cas, a programar aquestes IAs, i que aquesta gent doncs puguin tenir el seu primer apropament amb una IA i pensin que pot esdevenir una nova eina a l'hora de poder treballar amb les seves obres musicals. A més, intentarem que aquesta jornada del dia 27 sigui l'embrió perquè aquests músics doncs agafin aquestes IAs i durant uns quants mesos puguin estar treballant amb l'IA.
Boníssim.
Perquè al cap d'uns quants mesos puguem presentar doncs tota la seva feina, tota aquesta experimentació, aquest terreny nou, i aquesta creativitat que esperem els tregui una mica dels seus processos creatius i els porti a nous territoris encara per explorar, doncs tot això es pugui després presentar en societat, amb un esdeveniment, amb un concert que esperem que es faci doncs aquesta tardor.
Ara sí, Liset, Xavier, heu d'entendre que m'ho heu d'explicar a mi com si fos un boomer d'aquells que no en tinc ni punyetera idea del que estic parlant, eh? A nivell tècnic, com funciona la intel·ligència artificial aplicada a la música?
Bueno, la intel·ligència artificial al final lo te permite son algoritmos, son sistemas de computación. Y a la creatividad musical, pues se utilizan como soporte. Son programas que son de soporte, que pueden ser a la composición musical, a la improvisación y también a la educación musical. Por ejemplo, dando feedback sobre el aprendizaje o la práctica de la música. O sea, son sistemas que aprenden y tienen una serie de datos predefinidos con anterioridad y estos datos los mezclan, con la cual te permiten crear sistemas de recomendación basados en estos datos. Hay muchos modelos de inteligencia artificial, no solamente existen un único tipo de algoritmos, hay diversos algoritmos, diversas modelaciones de la IA, como de machine learning, como de aprendizaje por refuerzo, o como por ejemplo uno que hemos desarrollado dentro del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, de mezcla de conceptos. Digamos, estás basado en diferentes conceptos previos y permites hacer una mezcla de conceptos. De estos conceptos al final son datos, información, conocimiento, y que a nivel computacional pues se crean y se mezclan. Y bueno, como te iba diciendo, son varios modelos de IA. Uh-huh. Que se pueden aplicar a la composición, a la improvisación, a la educación.
Clar, en parlaves, Lisette, d'algoritmes, no?
Sí.
Quan jo utilitzo, per exemple, i dic una marca reconeguda perquè la coneixem tots i més de la meitat de la població segur que la té instal·lada en el mòbil. Quan jo obro Spotify, per exemple, no? I estic escoltant un cantautor definit, el següent cantautor que em proposi Spotify, sense jo haver-lo triat, entenc que em ve donat per un algoritme que entén que allò és possible que m'agradi per una sèrie de coincidències. Entenc que això és així. Això és intel·ligència artificial?
Sí, muchos sistemas de recomendación, en este caso de recomendación musical, que propone Spotify, e incluso también dentro de Netflix, uh-huh. e incluso también dentro de Amazon, la recomendación de producto, son sistemas de inteligencia artificial. Son sistemas que están basados en la información tuya como usuario, en tu navegación, en tus preferencias, y a partir de ahí, pues son capaces de, con otras experiencias de otros uh-huh. usuarios, hacerte recomendaciones similares.
Ara bé, ara parlem de recomanacions similars, però si la intel·ligència artificial jo l'uso per fer música partint de zero, entenc que hi ha una intel·ligència artificial més desenvolupada que una simple recomanació.
Per exemple, hi ha un cas molt, molt paradigmàtic. Un dels projectes que presentem dins aquestes jornades uh-huh. és el projecte Back to the Future 1.0.
Com m'agrada aquest nom.
Sí, és molt, està molt ben trobat. Però a més explica molt bé el que pretén el projecte. Aquí tenim un pianista fantàstic, que és en Carles Marigó, uh-huh. amb un peu a la clàssica, un peu al jazz, que durant 9 mesos va estar entrenant una intel·ligència artificial perquè aprengués les harmonies de Johann Sebastian Bach. Al cap d'aquests 9 mesos de feina amb aquesta màquina, que al final consistia en un algoritme que estava treballat perquè aprengués melodies, harmonies, etc., i a partir d'aquí pogués improvisar amb l'usuari, mm-hmm. doncs al cap de 9-10 mesos vam ser capaços de portar que això es convertís en un concert on en escena teníem una violinista, teníem el Carles Marigó tocant el piano i teníem una intel·ligència artificial que estava improvisant en temps real amb els altres dos músics.
Boníssim.
I això es convertia no en un duet fent música, sinó en un trio, un dels quals era una IA que responia als estímuls musicals que rebia i aportava la seva improvisació musical perquè els músics humans, en aquest cas, recollissin aquells inputs i ho convertissin en un esdeveniment musical, en un concert.
Val. Xavier, un cop tenim aquesta noció bàsica del que significa la intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial programada per ajudar-nos en el camp de la música, sí que entenc que hi ha molta gent que es pregunti, escoltant-nos ara mateix, per què és important aquesta connexió entre l'art i la tecnologia, o entre l'art i la intel·ligència artificial.
Doncs simplement perquè, com en qualsevol altre ordre de la vida, la tecnologia està molt present en tot el que fem, no? Al final, l'utilització de la IA amb la creativitat musical és simplement afegir un instrument, o afegir una eina, o afegir un element que et pot ajudar doncs, a canviar els teus processos creatius, a transformar la manera com tu treballes la teva música, per exemple, o simplement et pot portar a llocs on mai havies pensat que tu com a artista podries arribar. Un altre exemple, clar, i també és un projecte que vam estar doncs, parlant, no? Ferran Cruixent, un compositor que estrena, doncs ara, tot just ara fa 2 setmanes va estar amb la Simfònica del Vallès amb un concert, diguem, de percussió amb una orquestra de 60 persones al Palau de la Música Catalana. Doncs ell va estar treballant amb el Barcelona Supercomputer Center, uh-huh. On van introduir amb l'ordinador del Supercomputer Center doncs, tota una sèrie d'harmonies, i a partir d'aquí van sortir tot unes línies melòdiques que ell va utilitzar amb una composició que es va estrenar doncs, ara fa ja 3 anys a l'Auditori de Barcelona. I era curiós perquè el Ferran ens explicava que havia après molt de l'error de la màquina. Uh-huh. És a dir, en algun moment de quan ell introduïa dades i les dades es convertien en música que sortia d'aquest ordinador, ell això sortia fora dels seus esquemes com a compositor, diguem, clàssic, no? I va agafar aquest error i el va incorporar dins la seva partitura.
Boníssim.
I això és un element que ell ho explica com algo positiu. És a dir, de l'error he pogut treure, doncs, art d'una manera que fins a llavors no havia pogut fer servir, no? Uh-huh. Aquest és un exemple clar de com pot haver aquesta relació entre màquina i humà.
No, yo apuntaría que a través de estos algoritmos, que al final le llamamos pues la inteligencia artificial, que tienen capacidades para combinar muchas cantidades de datos y proponer muchas conceptos nuevos, permiten explorar mucho más el espacio de posibles combinaciones, uh-huh, y por tanto para la creación pues son una gran fuente de inspiración.
Uh-huh. Clar, jo entenc també que un altre dels debats que s'hagin obert, i suposo que no sé si en parlareu d'aquest debat el dia 26 i 27, però sí que és veritat que s'està parlant molt en els mitjans de comunicació. Xavier Aramca, parlaves de creativitat musical amb la intel·ligència artificial, on queda el paper del creador?
En molts casos ens agrada parlar de cocreació. D'alguna manera, hi ha músics que el que fan és agafar un output que li dona la màquina i a partir d'aquí ells generen donen espai a la seva creativitat, i a vegades és al revés. I a vegades és, diguem, la màquina la que d'alguna manera proposa i l'autor, doncs, reacciona, no? Uh-huh. Al final, com qualsevol eina, quan agafes un instrument, diguem clàssic, s'estableix un diàleg entre l'instrument i l'artista, no? Com millor està programada aquesta màquina, o d'alguna manera aquest algoritme permet fer més coses a l'artista, doncs aquest binomi es multiplica. Uh-huh. I d'alguna manera el resultat artístic que pot sortir d'aquesta relació màquina-humà, doncs òbviament es amplifica.
Anem a posar un exemple del que ja ha sortit amb intel·ligència artificial. Brutal, perquè ara molta gent a casa dirà: això és música normal i corrent. Doncs no. A les darreres hores s'ha fet tendència aquesta cançó entre Drake i The Weeknd, que no existeix. És una cançó que no existeix, almenys composada per aquests dos artistes. De fet, l'autor explica que el tema va ser construït amb un software que va unificar les dues veus d'aquests dos artistes. El futur de la música és aquest?
No sabem.
La pregunta del milió.
Segurament
no.
Pasará por algunos elementos como estos, pero es un poco los creadores y los tecnólogos tendrán que debatir y ponerse de acuerdo, y como sociedad vamos a tener que mirar a ver exactamente qué futuro queremos.
Clar, aquesta és una altra. Si existeix música creada per intel·ligència artificial, a qui se li paguen els drets d'autor, per exemple?
Aquesta és una grandíssima reflexió, i a més aquí mereix que hi hagi d'alguna manera una regulació, un marc normatiu global. Això ja està passant. Per exemple, el que passa als Estats Units amb els drets d'autor de les obres fetes amb IA no té res a veure amb el marc normatiu que té Europa. Uh-huh. És a dir, que tot això s'ha d'acabar convergint. Però tampoc hem d'oblidar, ara parlaves, no, d'aquesta música. Jo crec que quan fa uns 20 anys o 25, potser, que van sortir els samplers, que la gent agafava músiques d'altres i agafava fragments musicals... I
ara que estava de moda, Manel els va usar fa molt poquet, amb La Bona Gent, per exemple.
Per exemple, doncs quan va sortir l'ús del sampler, també tothom va dir, bueno, llavors no farà falta que el músic pugui treballar les seves músiques, sinó simplement fent un testeig de coses que ja s'han fet, pots acabar fent una música. Jo penso que al final les màquines poden aprendre molt, però amb tota obra artística, obra musical, sempre hi ha d'haver una mica la part humana, uh-huh. La part d'emoció, la part, és a dir, tota la implicació que té artísticament doncs un creador amb la seva obra, això és difícil que ho pugui reproduir encara avui en dia encara la màquina, no?
No sé si en teniu constància, hi ha discogràfiques que ja s'hagin interessat per aquest tipus de plantejament de la intel·ligència artificial basada en el món de la música?
Sí, yo creo que incluso dentro del propio Spotify se han creado algunos proyectos utilizando inteligencia artificial con algunos artistas con su sello y que utilizan herramientas de IA para la creación musical.
Fa uns dies, i és un tema que també ha generat certa controvèrsia, ho hem pogut veure a Nació Digital, a La Vanguardia, al Confidencial, a molts diaris, es va publicar que alguns experts internacionals han demanat per una carta oberta parar durant 6 mesos aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial perquè està agafant uns volums que realment fa cert vertigen, com a mínim, tot plegat. Què n'opineu d'això?
A ver, yo creo que hay una gran responsabilidad dentro de todo lo que es los investigadores en IA y hay una preocupación y yo creo que esta carta refleja un poco, pues, una preocupación real. Que como sociedad tenemos que plantearnos qué vamos a hacer exactamente con estos nuevos sistemas que obviamente son muy evolucionados uh-huh. y que pueden tener pues efectos muy positivos pero también muy negativos. Entonces la tecnología se desarrolla a una velocidad vertiginosa y a veces pues toda la parte legislativa y social pues necesita un poco más de tiempo. Yo creo que por eso puede ser necesario al menos sentarnos, parar, preocuparnos y ver qué es lo que podemos y queremos hacer con estos nuevos modelos de inteligencia artificial.
No seré jo qui vulgui ser alarmista de res, Lisette, però quan ens deies pot comportar efectes molt negatius, com quins, per exemple?
Sí, digamos, bueno, todo el tema este de las fake news, uh-huh. pues sería mucho más superlativos, los scams serían más superlativos también, se han amplificarían con estos nuevos modelos porque, claro, cada vez son más reales los contenidos que pueden generar estas nuevas inteligencias artificiales. Entonces, mientras más realismo, más necesidad de verificación, más necesidad de poder saber quién está detrás de cada uno de esos contenidos. Por ejemplo, como el ejemplo de la canción que acabas de poner, uh-huh. ¿quién lo creó? ¿Por qué lo creó? Como lo creo, ya sabemos, pero es necesario que como sociedad entendamos muy bien cómo vamos a usar estas inteligencias artificiales para el bien común.
Per tant, Xavier, o això ho fem bé o no ho fem?
Jo crec que estem obligats a fer-ho bé. El que passa que, com bé deia l'Elisset, tot això té un procés, el marc normatiu, s'han de posar d'acord molts elements diferents. I a vegades fins i tot amb interessos contraposats, que això fa que no sigui tan senzill trobar una solució, però al final ens hem de posar d'acord i ho trobarem, és a dir, al final aquesta eina d'alguna manera, ara perquè s'ha plantejat aquesta problemàtica, perquè la IA està al centre del debat, però bueno, d'aquí uns quants mesos aquest tema estarà resolt i la IA ja no la percebrem com aquella amenaça, sinó la percebrem com una oportunitat de canviar processos i fer les coses de manera diferent.
Lisa Lemus, Xavier García, moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.